Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Fragment del programa Ràdio Eficàcia, on Javier Muñoz, directiu de la Central de Mitjans i Quimèdia, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
Sobre todo lo que es muy importante en la radio también desde el punto de vista de los medios es la frecuencia. Cuando lo necesite en mi día a día, habrá un disparador que me recordará que esas marcas existen. ¿De acuerdo? Y esa es la clave de la radio, esa repetición.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? El proper dimecres se celebra l'aplec de Sant Llorenç de Sous, a pocs quilòmetres del santuari de la Mare de Déu del Món. Ara fa uns anys s'ha recuperat aquesta església i el seu ancestral aplec serà un dels temes que tractarem amb el rector de la parròquia de Sous, mossèn Jordi Font. També avui estrenem una nova secció que ens estarà acompanyant durant tot aquest estiu, que és la de recomanacions d'estiu, que ens aportarà Dolors Reig, mestra i presidenta dels Amics de la UNESCO. I avui, en el Preguntes amb Resposta, l'escriptor Josep Maria Fonalleres. Comencem, com és habitual, escoltant la carta del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. La família i el papa Francesc. A la carta de la setmana passada acabava reflexionant sobre algunes de les propostes del papa en relació amb la família. Intento fer-ne un resum telegràfic per animar a llegir la seva exhortació L'alegria de l'amor. A l'inici d'aquest text, el papa deixa ben clara la finalitat. L'alegria de l'amor que es viu a les famílies és també el goig de l'Església. Penso que la finalitat i les propostes expliciten i concreten el missatge central del pontificat del papa, el rostre maternal i misericordiós de l'Església. L'exhortació consta d'una introducció i de 9 capítols entorn dels temes de l'amor en la família, l'educació dels fills, la preparació al matrimoni, l'acompanyament de les persones separades, abandonades i divorciades, les nulitats, la viudetat, les persones amb diferents tendències sexuals, tot analitzat a la llum de la paraula de Déu, de la saviesa de l'Església viscuda durant segles i de la missió pastoral. Tanmateix, la introducció, els 7 primers apartats són un resum dels continguts fonamentals del document. Podem pensar que tenen la mateixa finalitat que en el món musical tenen les obertures de les grans sinfonies. Subratllo en primer lloc, doncs, alguns punts ferms de la introducció per tal de copsar el sentit i l'abast dels ensenyaments del papa. La bellesa de la proposta cristiana del matrimoni i la família. El títol L'alegria de l'amor és significatiu, ja que entronca amb l'alegria de l'Evangeli. Manifesta que l'Església desitja deixar clar que els seus ensenyaments sobre l'amor, el matrimoni i la família són motiu d'una gran alegria. Es contempla amb ulls positius, no ingenus, la situació actual de les famílies, valoració de la vida familiar amb els seus goigs, però alhora les crisis familiars i les situacions de persones ferides o que no viuen segons la proposta cristiana. Segon, la necessitat de no donar per tancada la reflexió sobre alguns aspectes o reptes en relació amb el matrimoni i la família. En aquest sentit, cito explícitament: la complexitat dels temes plantejats ens va mostrar la necessitat de continuar aprofundint amb llibertat algunes qüestions doctrinals, morals, espirituals i pastorals. La reflexió dels pastors i teòlegs, si és fidel a l'Església, honesta, realista i creativa, ens ajudarà a trobar més claretat. Els debats que es donen en els mitjans de comunicació, en publicacions i fins i tot entre ministres de l'Església van des d'un desig desenfrenat de canviar-ho tot sense prou reflexió o fonamentació a l'actitud de pretendre resoldre-ho tot aplicant normatives generals o traient conclusions excessives d'algunes reflexions teològiques. I també el Papa ofereix criteris que cal tenir presents per fer una valoració i una aplicació dels ensenyaments de l'exhortació. Quins són aquests criteris? Tensió entre allò que la persona és i allò que se sent cridada a ser segons el pla de Déu. Unitat de doctrina i pràctica, però que això no pertorbi les diferents maneres d'interpretar alguns aspectes de la doctrina o les seves conseqüències. Inculturació dels principis generals, és a dir, atenció a les diferències culturals perquè els principis siguin observats i aplicats. La misericòrdia de Déu és la clau per entendre l'exhortació. Cal escoltar la paraula de Déu, la tradició saviesa de l'Església, i escoltar la gent, discernint el fons de cada cas, integrant la fragilitat, com diu un dels capítols, és a dir, integrant també la fragilitat humana. Cal reconèixer l'Església com hospital de campanya. Serveixin aquests comentaris com a tast per llegir i meditar pausadament l'exhortació. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
La setmana passada es va celebrar la Jornada Mundial de la Joventut 2016. Meritxell Comas ens presenta aquest reportatge.
La setmana passada, la ciutat de Cracòvia va acollir la Jornada Mundial de la Joventut a l'entorn de la misericòrdia com a tema central de reflexió. Una jornada que va reunir milers de joves procedents d'arreu del món sota una mateixa bandera, la de l'amor, la fraternitat, la solidaritat i la pau. Abans de la cerimònia d'acollida presidida pel Papa Francesc, el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, va presidir l'Eucaristia i va dirigir la catequesi amb els joves catalans. A la seva homilia va subratllar tres punts clau d'aquesta JMJ. En primer lloc, viure de ple la misericòrdia, actuar com a peregrins afrontant les dificultats amb goig i, per últim, posar l'actitud vital de jove sumant amb l'Església. Una actitud que, sens dubte, es va reflectir al Parc Blònia de Cracòvia, al punt de trobada amb el Papa Francesc, on es van congregar al voltant d'un milió i mig de pelegrins de diferents nacionalitats. A la cerimònia d'acollida de la JMJ, el Papa Francesc va assegurar que la misericòrdia sempre té rostre jove. El pontífex va subratllar als joves que l'Església i el món els miren perquè volen aprendre d'ells i va posar èmfasi en que parlar als joves de misericòrdia és parlar d'oportunitats, de compromís, d'obertura, d'hospitalitat i de compassió. El Papa Francesc va assegurar també que és estimulant escoltar els joves i la seva voluntat de canviar les coses. El bisbe Francesc ens parla del gran repte de la Jornada Mundial de la Joventut.
L'Església va bé venir a les trobades aquestes perquè no la podem contemplar només des de la finestra del bisbat de Girona, o des de la finestra dels bisbats de Catalunya. S'ha de contemplar des de la finestra del món. Hi havia palestins, hi havia doncs, japonesos, hi havia de Corea, hi havia xinesos, hi havia... I per les esglésies la gent pregant, i els joves pregant, i prenent notes, i davant del Santíssim, i fent cua per anar-se a confessar, per anar a demanar el perdó, i poguem passar per la Porta Santa. I, esclar, dius... No ens podem valorar ni mirar només l'Església amb la situació nostra només, sinó amb la situació mundial. És a dir, hem de tenir una mirada i aleshores sí que l'esperança és molt més forta. I per tant, Pensa, si això és possible en altres països, per què no és possible el nostre? Per tant, ens hi hem d'esforçar.
El Papa Francesc demana als joves que s'aixequin del sofà per lluitar contra l'immobilisme.
A l'últim trasllat dels joves, en aquest darrer tram del pelegrinatge, 1,5 milió de joves es van reunir al campus de la Misericòrdia. Aquesta va ser la darrera parada de la Jornada Mundial de la Joventut. Allà va tenir lloc la vetlla de pregària amb el Papa Francesc, que va arribar passant per la Porta Santa, habilitada per l'ocasió, acompanyat d'un jove de cada continent. Un cop iniciada la pregària, el campus va quedar il·luminat dels fanalets que sostenien cada un dels joves. El Papa Francesc va instar a tots els joves a aixecar-se del sofà i a ser signes de misericòrdia. L'endemà, el pontífex va oficiar la darrera cerimònia d'enviament, on va donar l'últim encàrrec als joves, lluitar contra l'immobilisme i sortir de les cases per canviar el món. Va insistir en trencar les barreres i a sortir a canviar el món, una missió que comença amb aquesta JMJ, però que continua a casa de cadascú amb el testimoni d'allò viscut i del comportament cristià. Jordi Juny, un dels participants, parla de què ha significat per ell la JMJ i com aplicarà en el seu dia a dia tot el que ha viscut.
És una gran experiència de fe, veure una mica la universalitat de l'Església i que l'Església està pues, a tot arreu, allà on hi ha els més pobres, allà on no hi ha els tan pobres, i bueno, intentarem pues, transmetre el missatge que el Papa ens ha encomanat. I bueno, intentar pues, fer notar als altres joves com nosaltres pues, que tenim una fe forta i intentar-los animar a que comparteixin la nostra fe.
Maria Àngels Busquets, una altra de les participants, ens explica quins aprenentatges s'emporta de la Jornada Mundial de la Joventut.
És el no tengáis miedo, que decía Juan Pablo II, no tingueu por, perquè Déu sempre hi és, encara que siguin Déu silenciós, Déu sempre hi és, i això en els joves pues es nota molt i pues amb molta força ara estic tornant cap a casa per compartir-ho amb tothom.
El Papa Francesc va anunciar al final de la missa que la pròxima Jornada Mundial de la Joventut se celebrarà a Panamà el 2019.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Durant aquest mes d'agost i fins a meitat del mes de setembre tindrem les recomanacions d'estiu que ens portarà Dolors Reig, que és mestra i presidenta dels Amics de la UNESCO. Benvinguda, Dolors.
Gràcies.
Gràcies per haver acceptat aquesta invitació. Quan vulguis.
Molt bé. Banyoles, agafeu la novel·la de Núria Esponellà, Una dona d'aigua, i arrecereu-vos sota algun desmai de l'estany per gaudir de la seva lectura. Instal·leu-vos en qualsevol racó i admireu el gaudi de la vida dels ànecs Collverd. Si coneixeu algú que posseix una pesquera, deixeu-vos convidar a entrar-hi. Des d'allà podreu sentir la màgia d'unes aigües envoltades de misteri. Si us agrada caminar, feu a peu la volta a l'estany, fruint de cada espai, parant i entrant a l'església de Porqueres, tafanejant el seu comunidor, recordant la llegenda d'en Morgat i els seus bous. I si l'aigua de l'estany no us és prou plaent, podeu resseguir la dels nombrosos recs que creuen la vila i a poc apropar-vos a la plaça Major, anar fins a Santa Maria dels Torers per impregnar-vos de la pau que transmet el temple i omplir-vos la mirada dels murals de Lluís Roure, o fins al monestir, o entrar al Museu d'Arder. Banyoles, tota la vila, té un encant especial.
El pròxim dimecres, dia 10, se celebra l'aplec de Sant Llorenç de Sous. Hi haurà una missa a les 12 a l'església del monestir i després dinar de germanor al restaurant del Santuari de la Mare de Déu del Mont. Tenim amb nosaltres a mossèn Jordi Font, que és rector de la parròquia de Sous i també del Santuari de la Mare de Déu del Mont. Benvingut, mossèn Jordi.
Té el guard.
Com s'està preparant aquest aplec?
Bueno, com cada any, vull dir, normalment és molt senzill. Bàsicament, com has dit tu, l'Eucaristia, que cada any celebrem a les 12 en punt allà a l'església del monestir, que abans no s'havia pogut fer perquè no hi havia encara... No, les obres no estaven consolidades i des de l'any passat doncs ho celebrem... Fa dos anys, perdó.
El 2013
es va inaugurar. El 2013 es va celebrar. Sí. Va inaugurar, llavors em sembla que el 14 amb servidor, em sembla que vam fer la primera missa ja a baix en una ocasió de Sant Llorenç. I llavors hi ha una trobada de capellans, que són aquests capellans que envolten el santuari perquè tenen les parròquies al peu de la muntanya.
És prou conegut el monestir de Sous?
Poquet. Tot i que la gent com passa cap al món s'hi atura perquè, doncs, bueno, veu tot aquell... aquell edifici, aquell conjunt restaurat, una part, l'altra part consolidat, i crida l'atenció. Si no, no és pas molt conegut, no té res a veure amb Sant Pere de Roda, posem el cas.
Es pot visitar sempre el monestir?
La part de fora, del que està consolidat, sempre. No, hi ha uns plafons que van indicant a quin lloc som, de quin segle és... Això està molt bé. Llavors hi ha una part que està tancada, que hi ha una exposició permanent on s'explica l'origen del monestir des de que van sortir els monjos de Sant Aniol d'Uges en tot l'altre terratrèmols i fins a convertir-se en parròquia tal com està ara.
Recordem aquest plec de Sant Llorenç de Sous, que serà el pròxim dimecres dia 10 a les 12 del migdia a l'església del monestir. Hem de dir que només hi ha culte aquest dia o no?
Sí, només, sí, sí, només hi ha culte aquest dia. Sí, sí. Els altres diumenges i festes es fan tots a dalt al santuari de la Mare del Montse.
I és una parròquia sense habitants.
Sí, eh? Sí, 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 sí. Però el senyor bisbe, ja ho va dir l'any passat en l'homilia, perquè, és clar, en la Gallofa, on la guia de l'església posa 0 habitants. Diu, però una parròquia mai està a 0 habitants, perquè una parròquia més oberta a la gent que entra, surt, que se sent acollida. Sí, sí.
I tornant a parlar del monestir de Sous, es pensa fer alguna restauració més o no?
No. No, 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 això ja es va tancar. Era tot un pla que hi havia amb la Generalitat i la Diputació, en el qual es havia iniciat ja fa més de 30 anys o 25 anys una colla de camps de treballs a l'estiu de joventut, que en aquell moment ho portava la delegació de joventut de la Generalitat, i això es va inaugurar ara fa, com dius molt bé, dos anys i mig aproximadament, amb les autoritats de la Diputació, la Generalitat i el senyor bisbe, i es va donar per tancat. Llavors ara actualment en té cura la Diputació del manteniment, però també ho té l'Ajuntament d'Albanyà, que allò pertany a l'Ajuntament d'Albanyà.
Com està el Santuari del Mont ara que estem a l'estiu? Es pot visitar sempre l'hostatgeria? O sigui, una persona que vulgui hostatjar-se ara a l'estiu i pot estar-hi algun dia de vacances? Com...
Sí, sí, tot el mes d'agost està obert tots els dies de la setmana. És a partir de setembre-octubre que fan per descans dels treballadors, fan el dimarts i el dimecres, però també podria ser que el mes de setembre encara sigui obert tota la setmana. Per tant, és bo informar-se trucant un moment a dalt.
Per tant, tothom que vulgui passar-hi un temps de descans a l'hostatgeria pot estar-hi aquest
agost. Sí, 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 sí.
Doncs moltes gràcies, mossèn Jordi Font, i que vagi molt bé aquesta festa de Sant Llorenç.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Josep Maria Fonalleres, escriptor. Benvingut, Josep Maria.
Què tal?
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quin és el record que guardes de la teua infància?
El record que guardo de la meva infància, jugar a pilota a la Rambla.
Quin és el dia més trist de la teua vida?
El dia que es van morir els meus pares, que són dies diferents, però tots dos són iguals de tristos, sí.
Quin ha estat el dia més alegre de la teua vida?
Quan neixen els meus fills.
En quin moment del dia tens uns minuts de pau i de descans?
Havent sopat, fent una copeta, llegint a casa, al sofà.
La teva principal virtut?
No sé si tinc cap de virtut.
El teu principal defecte?
La falta de constància, la falta de rigor amb les coses.
Què és el que més has après de la teva mare?
L'estimació per les coses properes, per la família, pel que t'ajunta.
I del teu pare?
Una certa voluntat de conèixer el món, de conèixer coses que estan lluny del que és la teva quotidianitat.
Què és el que més aprecies d'una persona?
La sinceritat.
Què és el que més te molesta d'una persona?
La falsedat.
Què li demanes a un amic?
Que sigui fidel.
Quan fa que no plores?
Fa molt poc, fa una setmana.
Quina cosa et posa trist?
Em posa trist que els meus fills pateixin i també alguna cosa més frívola com algun esdeveniment esportiu.
A qui renyaries?
Els que enganyen, els que diuen una cosa que sabent positivament que en faran una altra.
Què és el que més detestes?
La superioritat d'individus o de grups socials enfront d'altres individus o d'altres grups socials.
Què és el que més t'agrada de la vida?
El que més m'agrada de la vida és la pròpia vida, el disfrutar de les coses senzilles.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Sí.
Una cita bíblica.
Una cita bíblica és, m'agrada molt el Coelet, l'Eclesiastès, perquè em penso que és un llibre molt divertit en segons quins aspectes i molt alliçonador en segons quins altres.
Quina cita?
Te la llegeixo? A veure, Fruí és el capítol 9 amb el verset 7. Fruí de la vida com a do de Déu. Ves, menja amb alegria el teu pa i veu satisfet el teu vi, que Déu s'ha complegut en les teves obres. Porta en tota ocasió vestits blancs i que no falti mai perfum en el teu cap. Frueix de la vida amb la dona que estimes durant tots els dies de la teva efímera existència, perquè Déu et concedeix de viure sota el sol tots els teus efímers dies. Aquesta és la teva part en la vida i en el treball amb què t'afanyes sota el sol. El que ara et vegis capaç de fer, fes-ho de la manera que puguis, perquè en el món dels morts on hauràs d'anar no hi ha obres ni projectes, no hi ha coneixement ni saviesa.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Sempre demano coses molt generals, no coses concretes, que els meus estiguin bé.
Un lloc per pregar?
Qualsevol.
Un remei per no enfadar-se mai?
Un remei per no enfadar-se mai. Contemplar la vida, si és possible, amb una certa distància, amb una certa tranquil·litat.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
La pietat en el sentit més originari del cristianisme. És a dir, entendre que el patiment de l'altre també és un patiment teu.
Quina és la teva afició preferida?
La meva afició preferida està... No tinc gaires d'aquestes de macramés o de... Però mira, jugar a pàdel, va, vinga.
Un polític.
Un polític de tota la història en general. Ho poses complicat, això. Mira, l'Obama.
Un personatge de ficció.
M'agrada molt una... les... novel·les i els relats del 18 francès o anglès. I n'hi ha una que és de Diderot, que es diu Jacques i el seu amo, o Jacques el fatalista. Jacques el fatalista, aquest seria un bon personatge.
Un personatge històric.
Octavi August.
Els teus actors preferits.
Els meus actors preferits, actors i actriu, o en general. Cary Grant, m'agrada molt. I Audrey Hepburn.
Una pel·lícula.
Una pel·lícula dels morts, de John Huston.
Un llibre.
Un llibre, Tristram Shandy, de Lawrence Stern.
Un diari.
Un diari, el periòdico.
Un plat gastronòmic.
Un plat gastronòmic. En general m'agrada molt l'arròs, la paella.
Un club esportiu.
El Barça.
Un cantant, grup musical, compositor...
M'agrada molt un grup que es diu Arcade Fire.
Una cançó.
D'aquest mateix grup, el Neon Bible, per exemple.
Doncs l'escoltem. Gràcies, Josep Maria Fonolleres.
A vosaltres.
same. Put a man on the world. On every boy, every girl, send a neon bow. A neon bow. Not much chance for survival.
Església Viva, agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 7, romeria del poble de Cistell al Santuari de la Mare de Déu del Món. A 11:15, el bisbe francès presidirà la missa que cada diumenge retransmet la 2 de Televisió Espanyola. També aquest diumenge és l'aplec de la Mare de Déu de les Salines a Maçanet de Cabrenys, missa a la 1 del migdia. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Ho farem amb mossèn Josep Frigola, que és el capellà custodi del Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades i també administrador parroquial de les parròquies de Terrades, Sant Llorenç de la Muga i Albanyà. Gràcies, Josep Frigola, per haver acceptat la nostra invitació de fer els evangelis, de comentar els evangelis d'aquest mes d'agost.
Molt bé.
Bon estiu, eh?
Gràcies.
Quan vulgui.
Doncs l'Evangeli d'aquest diumenge és de Lluc 12, 32-48. Tenim tendència a voler guanyar i reeixir sempre. No admetem, en canvi, que perdre i quedar desposseïts ens fa bé, ens posa to i acabem creixent més com a persones. No són només paraules, això. És llei de vida integral. Provem-ho, si voleu, fent una experiència de desert. Havent viscut en la zona àrida i deserta del Sahel africà, he tingut la sort de viure dies d'aïllament i de solitud fecunds. Ajuden a retrobar-se en l'essencial de la vida i en el que nosaltres som de soc arrel. Cert, aquesta experiència despulla i decapa deixant el que som i prou, sense artificis, sense bagatges innecessaris, ni altres andròmines. Només amb la fragilitat i la pobresa del que realment som i podem fer, accedirem a acostar-nos als altres, a relacionar-nos-hi, a fer el bé i posar-nos al servei dels més necessitats. Jesús ens convida primer a acceptar de bon cor que ell és el nostre mestre i amo, i ens proposa tot seguit de posar-nos al seu servei. Posar-se al servei del regne de Déu no és res més que sortir de l'eix que ens fa voltar com baldufes tontes entorn dels nostres problemes i interessos per ficar-nos sense por en el món de l'ajuda i la solidaritat envers tothom.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.